Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana acorda amb el PSOE ajornar fins l'any que ve el debat al Congrés de la seva proposta perquè Catalunya gestioni íntegrament l'IRPF. Els republicans no volen distorsionar la negociació, diuen, sobre el nou sistema de finançament que asseguren avança. Republicans i socialistes confien que abans d'acabar l'any hi haurà un bon acord. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, defensa que ara no pertoca debatre la proposta de recaptar l'IRPF perquè encara s'està negociant.
Creiem que avancem correctament i entenem que abans de final d'any hauríem de tenir respostes a l'entorn del model de finançament, entenent que per nosaltres les respostes han de ser bones i ha d'haver un bon acord. I si això pot ser el novembre, serà el novembre, i si ha de ser el desembre, serà el desembre. El que ens porta a treballar diàriament és que l'acord sigui bo, sigui positiu i quan abans millor.
Per la seva banda, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha evitat posar dates a la negociació del finançament i ha remarcat que el que és important de veritat és aconseguir un acord.
El més important no és el calendari, el més important no són les dates, el més important és aconseguir allò en el que ens hem compromès i que està recollit al pacte d'investidura, que és un nou model de finançament singular per Catalunya.
I el govern preveu mobilitzar 1.000 milions d'euros fins a 2030 en l'estratègia d'intel·ligència artificial a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa, la clausura de la jornada Catalunya Intel·ligent IA per transformar el futur a la Torre Glòries. Entre d'altres, preveu l'impuls d'un núvol públic sobirà a millorar la connectivitat de banda ampla al territori, promoure nous graus universitaris en aquesta disciplina, infraestructures per al desenvolupament de xips per a sistemes de computació del rendiment i també reduir fins un 40% el temps de tramitació de l'administració gràcies a la IA. I des d'avui fins al dia 21 de novembre, la cimera COP30 acull la part més social de la trobada sobre el canvi climàtic amb la presència, entre d'altres, de científics, ONGs i membres de la societat civil de més de 190 països. Al centre del debat, el gran objectiu de la humanitat contra el canvi climàtic, limitar l'augment de la temperatura global a 1,5 graus al 2100. I Barcelona, que haurà recuperat a final d'aquest any el 80% dels arbres afectats per la sequera, les tasques de plantació de la tardor permetran reposar 1.800 arbres i això farà que al final de l'any s'hi hagin replantat més de 6.000 dels 7.500 que es calcula que van quedar afectats. L'afectació és tant pels efectes directes de la sequera que no es va poder plantar a causa de les patologies que tenia habitualment l'arbrat.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Oriol Coromina. I de qui us parla? Carme Reverte. Avui és dilluns 10 de novembre i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, comença la setmana amb una tranquil·litat absoluta. De moment deixem aparcats els núvols gruixuts, les ventades, les pluges, les nevades i ens està quedant un temps molt agradable. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'està endolcint la temperatura al llarg d'aquesta tarda. En molts casos estarem entre els 15 i 20 o 21 graus. Aquesta temperatura una mica més elevada la tindrem cap a la Costa Daurada, l'àrea metropolitana de Barcelona o també les comarques de Girona. Només amb aquest vel de núvols molt primets, molt finets, que estem tenint, que al llarg d'aquesta tarda continuarà havent-hi el cel, però sense cap mena de conseqüència. pel que fa al dimarts, una situació que serà molt semblant a la d'avui. El matí sí que despertarem amb una mica més de boira i una mica més de núvols, més baixos, més amenaçadors, a les comarques de Girona, també a la Vall del Segre, de la Noguera Pallaresa o del Cardener. Però de seguida aquestes nuvolades es desfaran, quedarà un dimarts una altra vegada una miqueta entrenyinat i la temperatura molt contrastada. Compte perquè el matí farà fred i la tarda serà molt suau. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem dels 5.000 programes del programa d'esports Àrea de Joc de la Ràdio Municipal de Terrassa, del paper i la funció que fan programes com aquest dins de la nostra comunitat. Entrevistarem David Marcet, cap de programes de la ràdio i Canal Terrassa. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar el que ens ha deixat el cap de setmana i el que tenim per endavant. A partir de les 5 coneixerem la pretenca Xènia Cavaller, jugadora de bàsquet i preparadora física, més d'entrenadora personal als Estats Units. Continuarem amb l'espai que dediquem a l'empresa per acostar-nos a Terrassa novament i a Tip Top Mountain, web i app per a la compra d'articles de muntanya de segona mà. Acabarem amb cultura i la literatura de terror. El llibreter del celler de llibres de Sant Cugat ens parlarà d'alguns imprescindibles del gènere. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El bloc de Can Colomer Terrassa va ser un dels que entre el 2002 i el 2012 es van destinar 25 milions d'euros públics per a la construcció de pisos de protecció oficial a 23 municipis de Catalunya. Ara aquests habitatges finalitzen el termini de protecció i per això la divisió de la Caixa, que gestiona aquest fons, ha decidit vendre'ls, deixant a moltes famílies sense possibilitat de continuar-hi vivint. Sovint són persones amb pocs recursos que no poden assumir una hipoteca. Però les dificultats no arriben ara amb el venciment, sinó que des del primer dia molts llogaters de Can Colomer han hagut d'enfrontar-se a clàusules abusives, al pagament injustificat de l'IBI i la manca d'assumir incidències i desperfectes dels immobles. Gràcies a les mobilitzacions impulsades pel sindicat de llogateres, algunes famílies han aconseguit protegir els seus habitatges amb l'Incasòl, adquirint les promocions a localitats properes com Mollet del Vallès. El sindicat vol salvar la resta de blocs, com és el cas del de Can Colomer, i els veïns han anunciat una sèrie d'accions reivindicatives, començant per una proposta ciutadana al ple municipal de Terrassa.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per l'ACO, capital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Els 120 veïns del bloc ocupat Guillem Agulló s'han assegut avui a la banqueta dels acusats per un presumpte delicte d'usurpació. La propietat de l'edifici els ha demandat per tal de recuperar els habitatges del carrer Puig i Cadalfac, a l'extrem sud de la Gran Via de Sabadell. Els veïns, però, reclamen la cessió d'ús de l'edifici a canvi de pagar un lloguer social. Es tracta d'una situació de plena incertesa per a ells i si la justícia acaba donant la raó a la propietat del bloc, la constructora Serom, hauran de desallotjar l'edifici. Així s'hi ha referit la portaveu de la PA a Sabadell, Aida Guidús.
No tenim calendari, això dependrà una mica de com funcioni el sistema judicial. Llavors esperem que els tempos siguin una mica dilatats per poder continuar amb aquesta baralla legal. També hi haurà recursos, o sigui, com serà una cosa dilatada en el temps, i no sabem quan es produiria el desnonament si s'arribés a fer efectiu. Nosaltres el que demanem és la cessió d'ús del bloc perquè això no arribi a passar.
Els veïns avui s'han concentrat abans del judici a les portes dels jutjats de Sabadell i asseguren que estan disposats a exhaurir totes les vies legals per aconseguir quedar-se a la que consideren que és casa seva.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Comencem per Badalona. Anna Clarà, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Badalona 7 membres d'un grup criminal que es dedicava a introduir bitllets falsificats de 100 euros que es fabricaven al sud d'Itàlia. Els investigats que han passat a disposició del jutjat d'instrucció número 3 de Badalona formaven part d'un mateix grup familiar i residien al barri de Sant Roc. La investigació es va iniciar el passat mes de gener per part de la Unitat Central de Falsificació de Moneda de la Divisió d'Investigació Criminal després que es detectés un increment de denúncies per pagaments en establiments de Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. Utilitzaven la tècnica del degoteig, fent compres en tota mena de comerços i fent servir menors d'edat per distreure l'atenció dels caixers. Si en algun moment els detectaven la falsedat del bitllet, eren increpats fins a recuperar la divisa falsa i marxar sense ser identificats per la policia. La falsificació es duia a terme en impremtes controlades per la Camorra al sud d'Itàlia. Ho explica el sotsinspector Sergi Sánchez, cap de la Unitat Central de Falsificació de Moneda dels Mossos d'Esquadra.
Aquest grup criminal utilitzava la tècnica del degoteig, que és introduir en el circuit econòmic bitllets falsificats realitzant compres de petits valors i utilitzant bitllets d'un alt valor facial. Així, el canvi que reben és molt més gran. Aquests bitllets estan molt ben fabricats, tenen imiten molt bé les mesures de seguretat i en aquest cas els comerciants no fan les comprovacions mínimes per detectar-los, amb el qual és molt més fàcil realitzar aquestes compres.
Segons han informat els Mossos d'Esquadra, els integrants de la trama, que tenien antecedents per ocupacions d'immobles, canviaven constantment de domicili.
Gràcies, Anna. I ara continuem una mica més al sud. Des del Prat de Llobregat ens informa Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. L'Associació Local d'Empresaris, el Prat Empresarial, s'ha desmarcat de la coordinació d'accions conjuntes contra la taxa de residus que van acordar el passat mes d'octubre amb Prat Gran Comerç, el Gremi de Restauradors i Junts pel Prat, i han iniciat negociacions en solitari amb l'Ajuntament del Prat. De fet, l'entitat ja no consta entre les anunciants. D'aquesta forma, segons l'organització, poden marcar perfil propi en unes converses que ja han començat. Tal com confirmen fonts municipals, ja s'ha produït una reunió amb l'alcaldessa i s'ha traslladat la disponibilitat de la resta de l'equip de govern, si bé s'insisteix que la forma en què s'ha introduït la taxa és la millor possible. Tanmateix, des del Prat Empresarial, reafirmen el seu suport al recurs que finalment han interposat el Prat Gran Comerç i Junts pel Prat, recordant que el Gremi de Restauradors se'n va desmarcar el passat 20 d'octubre.
Gràcies, Lluís. I ara, de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Divendres i dissabte, un total de 32 voluntaris van recollir aliments pels més desafavorits en el que va ser el Gran Recapte, on es van aconseguir un total de 5.420 quilos d'ajuda. Farina, sucre, envasos de brou o llet, pasta i llegums envasades han estat els aliments estrella de la recollida d'aquesta edició, que s'ha avançat per motius de logística de Càritas. Tot i la disminució d'aquesta xifra castellà de 5.400 quilos respecte a anys anteriors, les aportacions econòmiques en metàl·lic també ajudaran. Divendres i dissabte van ser els dos dies de recollida a les portes dels establiments oficials adherits a la causa com Aldi, Casa Matller, Bonària i Condis, tot i que també es van poder veure en altres grans supermercats com Consum, Mercadona i d'altres, on 32 voluntaris i voluntàries van treballar durant més de 12 hores diàries per fer efectiva aquesta recollida, a més de tenir l'ajuda logística de l'Ajuntament de Castellà. Dels 32 voluntaris, 20 van arribar a través de les escoles i els instituts locals, com el Casal, la FEDAC, el Puig de la Creu, el Sant Esteve o l'Institut Castellà. També van participar els 10 voluntaris habituals de Càritas i dos que es van oferir per aquesta acció.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica i l'actualitat de Sant Cugat, de la mà de Sara Vella.
Sant Cugat registra un desplom històric en el nombre de contractes de lloguer signats. Segons dades de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, el municipi ha acumulat 3 anys consecutius de caiguda i es troba ja en els nivells més baixos des de la crisi immobiliària de 2009. Després del màxim de 2.277 contractes del 2021, el mercat ha anat retrocedint fins als 1.551 el 2024, una davallada del 32% en només 3 anys. Les dades del 2025, corresponents només als dos primers trimestres, situen el nombre de contractes en 589, fet que apunta a un tancament anual per sota dels 1.200, la xifra més baixa en dues dècades. L'evolució local és coherent amb la tendència catalana, tot i que a Sant Cugat la reducció ha estat més acusada. A escala de país, el nombre de contractes de lloguer s'ha reduït en un 23,4% des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes, segons dades del Departament de Territori. En el segon trimestre d'aquest any s'han signat 26.416 contractes a tot Catalunya, menys que els 27.748 del primer trimestre i molt per sota dels 34.495 del mateix període de 2024.
tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
El programa esportiu de la Ràdio Municipal de Terrassa, Àrea de Joc, ha arribat a les 5.000 edicions. El cap de programes de l'emissora, David Marcet, ens explica alguns detalls sobre aquest programa i també analitza el paper de les ràdios locals dins la comunitat esportiva dels municipis. Ho fa de la mà del company Sergi Estapé. Bona tarda.
Bona tarda, doncs, per parlar una mica d'aquests 5.000 programes de l'Àrea de Joc i també una mica de lo que és la importància d'aquests programes per a les ràdios locals. Tenim el David Marcet, que és el cap de programes de la Ràdio Municipal de Terrassa. David, què tal? Com estem?
Hola, què tal, Sergi?
I enhorabona, perquè tu també has tingut que veure amb aquest programa.
Sí, jo i molts més.
I molts més.
Sí,
no?
Perquè amb 5.000 programes et pots imaginar que molta gent ha passat per aquest programa, ha conduït o ha format part de la família de l'Àrea de Joc, la veritat, sí, sí.
Com comença? Comença la ràdio a funcionar i es veu la necessitat de fer programes, no? I un d'ells és esportiu, no?
Sí, als inicis de la ràdio, no et sabria dir si la ràdio neix el 98, possiblement uns anys després, però ha sigut i és el programa més llarg de la graella actual de la ràdio municipal. Però jo volia explicar que en part és pel tipus de contingut. Mm-hmm. És a dir, si parléssim potser dels informatius, també serien els més antics, lògicament,
sí, sí,
no? Per tant, el tipus de contingut jo crec que es presta a que aquesta allargada en el temps. La diferència en aquest cas és que, tot i això ho destacava molt l'Àngel Càrceles, que va ser l'impulsor d'aquest programa en aquella època, quan va començar la ràdio municipal, ell estava portant al capdavant de la secció d'esports i ell va crear com a tal aquest producte a l'Àrea de Joc, que és el clàssic producte d'esports informatiu d'una ciutat i que la gran majoria, segurament, de ràdios municipals del nostre país doncs tenen, no?, la seva graella. La diferència, en el nostre cas, és que s'ha allargat en el temps i s'ha mantingut la marca, sobretot. I que han passat diferents persones dirigint el programa, diferents direccions, diferents colors polítics, i mantenir la marca és el que possiblement el faci, no sé si únic, però sí que el fa especial i que hagin pogut arribar a aquesta xifra dels 5.000 programes.
Va començar com a programa, actualment és un programa diari, és a dir, de 7 a 8 de la tarda, tots els oients de la Ràdio Municipal saben que tenen la cita amb l'Àrea de Joc, ara actualment amb el Miqui Romagosa, que és també tertulià,
sí,
d'aquí del Connectats. Va començar sent diari,
sí,
o com va començar?
Sí, 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 va començar sent diari, el conduïa l'Àngel Càrceles, i arran d'aquí doncs han passat diverses etapes. Per aquí han passat l'Àngel Càrceles, Salva Piqueres, jo mateix, l'Àngel Cárdenas, no sé, em sembla que fins i tot en algun moment també hi vas participar tu, Sergi, d'aquest programa.
Alguna vegada hi sortit, sí.
Hem tingut èpoques que ha sigut diari, d'altres dies, alguns dies entre setmana, hem fet diferents invents, una època, depèn quin dia, estava més personalitzat en alguna disciplina, per exemple. Vaja, hem anat fent invents, però la marca com a tal i el producte com a tal l'hem mantingut durant aquests més de 5.000, perquè portem més de 5.000, sí, sí, de 5.000 programes. Torno a repetir, amb un contingut clàssic d'una ràdio de proximitat, que jo crec que és el que més valor dona. És el que hem de fer, a més. És que jo crec que si no hi hagués aquest tipus de programa, l'hauríem de fer per obligació. Igual que ningú dubta que en una ràdio de proximitat hi ha uns continguts informatius, uns butlletins o un informatiu o un programa de debat o un magazín, un programa d'esports d'aquestes característiques crec que ha d'estar en el motiu d'una programació d'una ràdio de proximitat.
Com deies, ha evolucionat no només pel fet de les noves tecnologies, que és evident, sinó perquè, bueno, ja, el que deies tu, ja el recordo, doncs hi havia un dia que era, es parlava més d'hoquei, altres dies més de bàsquet. Si és cert que el futbol potser és el, diríem, el que gira més al voltant, però això és, també fa que les entitats, no? És a dir, a vegades el futbol parlem molt i en entitats de bàsquet que estan a segona catalana, per exemple, ostres, que ningú parla de nosaltres, doncs parlar d'això també els feia sentir importants, no?
Aquest és l'objectiu, ho has dit molt bé, perquè el que es vol amb aquest tipus de programa, i aquestes variacions també van perquè cada presentador, cada persona que ha anat dirigint aquest programa al llarg d'aquests anys, hi posa el seu segell, i llavors pot, d'alguna manera, doncs aporta una mica la seva marca, no? Però la filosofia i la línia a seguir és la mateixa. Quin és l'objectiu? Sobretot, parlar del màxim de disciplines possibles d'esports que té la ciutat. Moltes vegades amb televisió o amb altres continguts, perquè l'esport, sobretot el futbol, com tu dius, doncs marca molt i omple molt les graelles i les agendes i les escaletes dels programes. Amb aquest programa, que és una hora diària, jo crec que ens permet, i amb ràdio, permet que passin molts clubs, moltes disciplines, que tothom d'alguna manera se senti representat, i que al llarg d'una temporada possiblement no tenen una cobertura diària o setmanal, però segur que en algun moment al llarg d'una temporada han tingut el seu espai i han pogut explicar el que fan o el més destacat del que fan. Potenciant, doncs, esports minoritaris, esport femení, esport de base, jo crec que aquests han de ser una mica els targets per mantenir un programa com aquest. Lògicament, també parlant d'esports majoritaris, com pot ser el futbol, com pot ser, en el nostre cas, el hockey, com pot ser el waterpolo, que està al màxim nivell, però també tenir veu a aquestes entitats esportives que també formen part de la ciutat i que en el nostre dia a dia, malauradament, moltes vegades doncs no acostumen a sortir.
Sí, sí, a més, en una ciutat que totes les ciutats tenen molts equips, però aquí a Terrassa sí que déu-n'hi-do, és a dir, tenim tres equips d'hoquei a la màxima categoria, dos de waterpolo, és a dir, que aquí hi ha disciplines, clubs de tir a marc, per exemple, en tenim dos, és a dir, que aquí hi ha molt garbuix d'entitats esportives i pràctica de disciplines diverses, no?
Sí, home, si féssim, no ho hem fet això, però si quan vam començar veiéssim quin número de població hi havia respecte a la que tenim actualment, segurament ens posaríem les mans al cap. Ha crescut moltíssim la ciutat i això va en paral·lel a créixer entitats i a disciplines i clubs, segur que també han crescut. Per tant, cada vegada ens costa més arribar a donar cobertura a tothom. I també destacar aquest canvi, com abans has dit, sobretot que deies, ho comentaves, però crec que és molt important el canvi tecnològic.
Sí, volia anar per aquí també, perquè la manera de consumir... Vosaltres noteu, la manera de consumir ràdio és diferent, no?, d'ara que d'abans.
Sí.
Ja no parlo només a nivell local, parlo a nivell global.
Sí, és que no és una qüestió d'audiències. Nosaltres, com a servei públic, jo crec que hem de fer aquesta feina. Hi hagi més o menys audiència. La nostra obligació, com a servei públic i com a mitjà de proximitat públic, és aquest. A partir d'aquí, hem d'intentar arribar al màxim de gent possible amb la màxima de plataformes possible que tècnicament i econòmicament se'ns permeti. Què passa? Home, l'àrea de joc, no hem d'oblidar que és un programa de ràdio. Però a banda d'això, és un programa que també es pot veure per Canal Terrassa, és un programa que també és televisat. Però a més també hem de parlar de les plataformes per consumir l'àudio, per streaming, àudio a la carta, televisió a la carta, és un programa que els dimecres es pot veure al YouTube. És que també tenim la plataforma, la nostra OTT, la xarxa Més, on també aquest programa que surt per la tele també es pot veure i es pot consumir al llarg dels últims 7 dies, i també en directe. És que clar, l'objectiu és, amb unes xarxes socials també molt productives, el que intentem és no perdre la nostra raó de ser i el nostre principal eix, que és un programa de ràdio, però el dia a dia i avui en dia jo crec que estem obligats a arribar al màxim de gent possible amb la majoria possible de plataformes que la tecnologia ens permet. I aquest programa és un d'ells, és un programa que es pot veure per la televisió, es pot escoltar per la ràdio, es pot veure des de casa, des del cotxe, és que, no sé, digue'm alguna manera que no es pugui veure o escoltar l'àrea de joc, com molts dels programes de la casa, i com fan moltes ràdios de proximitat avui en dia, però nosaltres tenim la sort també de tindre una televisió i això ens dona moltes possibilitats.
Mm-hmm. I què pot dir, tu que vius la ràdio, diríem, des de fora, tot i que doncs, has estat molts anys al peu del canó, has fet aquest programa, has fet retransmissions esportives, com veuries la salut de la ràdio local en aquests moments?
Jo crec que és una salut que hi ha molta gent que fa molts anys que la vol, si em permet l'expressió, la vol matar, i no la mataran mai. És a dir, la ràdio, com a essència, és un bé imprescindible. A més, és un bé d'emergència. És un mitjà que en els pitjors dels casos sempre hi és. I, clar, ara ens ho posen molt fàcil, perquè fa molt poc, relativament poc, va haver-hi unes apagades... I tothom tira a veure la ràdio. Uh-huh. I era l'única manera d'informar-se. Per tant, home, jo crec que això demostra que és un mitjà essencial. El que sí que podem fer, que segurament la manera d'escoltar-la tradicionalment va menys, pot ser, però és que què no va menys? La televisió, el consum d'internet, com l'havíem vist abans, segurament ha anat a menys i ara es consumeix d'una altra manera. És a dir, tot evoluciona. I el que hem d'estar és, a la mesura del possible, estar atents amb això i el que perds d'una banda, guanyar-ho d'una altra. Però que això es perdrà del tot? Jo crec que no, trigarem molt. Jo no sé si això ho veurem nosaltres, fixa't el que et dic. Però jo crec que té una salut molt bona i, a més, jo crec que cada vegada la gent... enyora més la ràdio fins i tot tradicional. I et diré una cosa, i això ja és, com diria aquell, cosecha pròpia, no? Tots són modes en aquesta vida, eh?
Sí, sí.
I qui et diu que d'aquí un temps la moda és tornar a escoltar, perquè els vinils també els donaven pel morts, i escolta'm, sí, no és el d'abans, però hi ha molta gent que busca vinils encara, sí, no ho sé, eh? Jo crec que tot evoluciona i hem d'estar atents a aquesta evolució, però jo crec que té una bona salut i hem de ser, i hem de seguir.
I la ràdio local, ho hem dit, però és la importància, no? És a dir, per saber el que ha fet el Trump, doncs ja tens altres canals, aquí saps el que fa l'alcalde d'aquí, el regidor, el que passa amb la Mútua, el que passa amb el Terrassa Futbol Club, no? Això és l'important. En aquest cas, amb altres emissores, doncs a Sant Cugat, doncs el Sant Cugat, a Sabadell, és a dir, això és essencial, no?
Sí, has de pensar una mica en el consum de les persones, és a dir, on creus que poden escoltar, en aquest cas, la ràdio, i t'has d'adaptar una mica a això. Possiblement aquell consum de transistor, d'estar al sofà, escoltant-lo amb un transistor a l'orella, això vagi a menys, segur, però possiblement pot créixer doncs, a la carta, segur que creix, o, per exemple, al cotxe, la gent continua consumint molta ràdio al cotxe, per tant... Quan hem de pensar en quines hores la gent està habitualment més conduint, per tant, de fer una sèrie de continguts que puguin atraure. Bueno, és qüestió d'estar al dia i anar pensant com a consumidor també quina és la mentalitat del consumidor, com que li podem oferir i com podem atraure aquest consumidor.
Aquí també hi ha altres programes també que fa molt temps que hi són. Aquest és l'esperit de la ràdio local, de mantenir aquests programes, no canviar el nom, per exemple, amb l'àrea de joc, que no s'ha canviat mai el nom, que això és molt important. Parlaves de fa anys que va començar. És a dir, això és important, que això també la gent, si vas canviant el nom cada 2x3 o vas canviant la manera o els horaris, potser la gent al final s'atrapa i diu, escolta tu.
Ja no. Sí, jo crec que sí, que l'objectiu precisament de no canviar el nom i s'agraeix, això ho deia l'Àngel Càrceles, quan parlàvem amb ell l'altre dia a la festa dels 5.000, no? Deia, hosti, estic orgullós de que no hagin canviat el nom, hagin passat diferents direccions, etc. No? Perquè ha creat marca, i és veritat. La gent, jo crec que escolta l'àrea de joc, no escolta el David, el Sergi, el Miqui, el Joan o el Miquel. Escolta l'àrea de joc. Jo crec que això és molt difícil de fer amb un mitjà que tindrà aquesta fidelitat, no? I amb altres programes també, hi ha, no sé, uns magazins matinals, tenim el Submarí, tenim d'altres programes matinals que hem fet durant molts anys i que ens està costant consolidar, però hem d'intentar consolidar-los. Per què? Perquè la marca fa que al final fidelitzis aquesta audiència. I amb l'àrea de joc és un exemple. O sigui, jo torno a repetir, jo crec que la gent escolta l'àrea de joc, independentment de qui hi hagi darrere dels micròfons.
Uh-huh. I després tenim el Connectats, que doncs, bueno, és una idea doncs, de fer, doncs, canalitzar, no?, en diverses emissores. No?
Clar, i segur que anirà més. Per què? Perquè hi haurà canvis i ho farem d'una manera, l'any que ve intentarem millorar i potser es canvia alguna cosa, però aquesta marca, mica en mica, segur que es va consolidant. I al final, la gent la vas acostumant que tal dia, a tal hora, sempre té aquest contingut. Bueno, potser un dia els continguts no t'acaben de treure perquè no és del teu interès, però segur que hi ha algun dia que alguna cosa t'interessi. Per tant, aquest és el dia que hem d'aprofitar.
Doncs David Marcet, cap de programes de la Ràdio Municipal de Terrassa, també de Canal Terrassa, gràcies per passar avui pel Connectats, parlant-nos d'aquesta efemèria important, no?, aquesta arribada als 5.000 programes de l'àrea de joc, que, del qual tu també vas formar part molts anys, i també per parlar-nos una mica de com veus des del teu prisma la ràdio local, el seu futur, el seu passat i el seu present. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i felicitats a tot l'equip de Connectats.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Dos quarts de cinc de la tarda, és dilluns i avui toca tertúlia esportiva. Anem a saludar els nostres tertulians. Jesús Galindo, periodista, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Fantàstic.
El Barça va bé, tot va bé.
Això sembla. Això, els pericos també van bé, tot i que han punxat, però sí, també van bé.
També van força.
El Girona comença a agafar aire, a veure si és veritat, i continua.
Està costant, per això.
Vinga. A veure si podem saludar ja la resta de tertulians d'avui. Raül Chao, periodista, Sabadell, bona tarda.
Bona tarda, Carme, com anem?
Molt bé, tot bé?
Bueno, aquí a Sabadell anem d'empat en empat, així que aquí avorrim una miqueta, però bueno, a veure si arriba ja la victòria, que tant la desitgem.
Molt bé. I Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa, molt bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda, Carme.
Has sentit el jefe, eh?
Sí, sí, he escoltat el jefe, sí, sí, parlant de tot el que ha donat de si la festa als 5.000, sí, sí.
De ressaca o què?
Sí, una mica, la veritat. Oh, va ser un dia molt especial, vam omplir la casa d'esport, més de 100 persones van estar al programa i bé, la veritat és que molt, molt i molt contents.
Uh-huh. Ens ho intentaves explicar dilluns passat, però vam tenir algun problema que ens vam quedar a mitges. Però vaja, ja hem recapitulat i hem recuperat la informació sobre aquesta important efemèride de la Ràdio Municipal de Terrassa. Anem per feina. Us en recordeu de la porra que vam fer la setmana passada?
Sí.
Em sembla que ningú la va encertar, del tot.
Jo crec que el Brujas-Barça sí que el vaig encertar. Juraria que vaig dir
sí,
un empat.
Sí, tu vas dir un empat, correcte. També vas donar un empat.
El gurú va encertar al Madrid.
El gurú...
El Liverpool-Madrid.
Sí. A veure, anem per pams. El Raül va pronosticar l'empat del Brujas amb el Barça, correcte. Vas donar també un empat al Liverpool-Real Madrid, que aquí no.
Error.
I després vas posar un 2 en el PSG-Bayern, correcte. Val? El Joan va fallar el Liverpool, el PSG i el Bruges, perquè el Barça, que no el veia massa fi, va acabar puntuant, esgarrapant aquest puntet. Per tant, tampoc no va estar massa fi. El Miqui no tinc aquí comptabilitzada la seva de...
Jo vaig dir que guanyava el Barça clarament i que perdia el Madrid.
Pues tampoc, ni una cosa ni l'altra. I el gurú, doncs mira, va fallar amb el seu Barça, perquè no. Això és el que té fer travesses i pronòstics amb el cor, que al final el Barça doncs va treure un empat i gràcies, i això sí, va encertar Liverpool-Madrid i també va encertar el PSG-Bayern, que ell fins i tot en aquest últim partit va pronosticar un 1-3 i al final va ser un 1-2, no? 1-2, sí, correcte. Val, doncs dit això, ja hem repassat la porra, anem a aquesta última jornada de Lliga, que coincideix amb l'última aturada per seleccions, no?, d'aquest...
menys mal.
D'aquest trimestre, sí, afortunadament. I esperem que tots tornin sans i estalvis, sí o no?
Ho veig molt complicat, eh? Ho veig molt complicat. Ahir, per exemple, el Madrid ja va tenir dos baixes, que han sigut la de Valverde i Courtois, el Barça va ser Casado. És que aquest ritme és el cap cos humà, bueno, ho pot aguantar.
Mira el PSG.
Cada tres dies, mira, el PSG, exactament, el PSG, si fas un 11 de l'últim partit de la Champions que guanya el PSG, o de la final del Mundialet que juga el PSG, amb l'11 que va trobar aquesta setmana per jugar contra el Lyon, quantes cares noves hi ha? Gairebé tot l'equip. És a dir, ni Fabián, que encara no va a la selecció, Dembélé fora, Doué fora... Ostres, és que estàs traient a la columna vertebral del PSG, no? Aleshores crec que és un problema molt gran que la FIFA ha d'actuar, sigui com sigui, perquè al final qui surt perjudicat, com diem sempre, és l'espectador.
Mm-hmm. Sembla una pandèmia, no?
Sí, però la FIFA el que vol és muntar més... Perdó, la FIFA el que vol és muntar més competicions encara.
Sí.
Diem, no sé que aquesta sigui la solució, però
no,
el que van és això, inventar-se alguna competició nova, perquè no sé, els deu semblar que el calendari està molt lliure, perquè jo no ho entenc, això. Hi ha una sobrecàrrega de partits brutal, i jo, siguin veritat o no siguin veritat, les lesions del Valverde, del Curta, i així, ho entenc perfectament, que els clubs es protegeixin i que la mínima molèstia, encara que sigui just la setmana que tinguin que estar amb la selecció, puguin protegir els seus jugadors i no els deixin anar. Jo ho trobo totalment acceptable.
Mira el cas de Nico Williams. Nico Williams no va jugar a la Champions amb el Newcastle, amb aquesta pubàlgia, i després de que Luis de la Fuente fes la convocatòria, sí que juga el partit de Sant Mamés, que va ser clau perquè l'Atleti pugui guanyar. Potser un jugador com aquests que hi ha, que estan entre sí i no, perquè estan bastant fluixos a nivell físic, doncs que juguin amb aquestes coses per... Ostres, juguen el cap de setmana i després tenen gairebé dues setmanes per poder fer net de les seves dolències, no? És que al final s'ha de fer aquestes coses, perquè és que si amb el nivell club jugues cada tres dies, ostres, poder tenir una setmana, i a més amb la selecció espanyola, que ja està gairebé al 99,9% classificada pel Mundial, no costa res que vagin a provar uns altres jugadors.
Què fem, doncs, amb Lamin, per exemple, Olmo, que acaben de sortir... Bueno, de fet, Lamin no és que acabi de sortir, és que està com en un procés de treball, de recuperació, perquè això no vagi a més.
Jo aquí separaria, Carme, els dos noms. És a dir, jo crec que Olmo li ve bé, que perquè ha de jugar, és un jugador que ha perdut la seva titularitat al Barça i els seus minuts s'han vist disminuït considerablement, i amb Lamin jo crec que Lamin hauria de jugar un dels dos partits, és a dir, si jugues crec que juga dissabte a les 6 d'Espanya, pues si juga dissabte a les 6 i Espanya es classifica, doncs el proper partit no hauria de jugar, és a dir, bàsicament per poder que el jugador pugui descansar, i a molt modo, doncs, que pugui anar jugant minuts, crec que li anirà bastant bé al Barça en cas que estigui al 100%, que això és una altra cosa del jugador de Terrassa, no? que es lesiona molt més del que li agradaria a ell.
Georgia dissabte a les 6, com apuntaves, Raül, i dimarts següent, dimarts 18, Espanya jugarà a casa contra Turquia. Deixem ara el tema seleccions i anem a l'última jornada de Lliga, on hem vist almenys una segona part del Barça ahir, en què ja recuperava una miqueta la imatge que tots tenim de la temporada passada. Falten coses, però com a mínim han començat a rectificar. El Girona, que afortunadament ha aconseguit la victòria aquesta jornada, ni que sigui per la mínima, però que això també els donarà aire. I l'Espanyol, que, a veure, ha perdut davant del Villarreal a casa, però que es manté en zona europea. Quin és el vostre resum?
Ha sigut una jornada bastant dura a nivell de futbol, és a dir... Buf, traient el partit del Celta-Barça, que gairebé sempre són entretingudíssims i que tant de bo hi hagués un Celta-Barça cada setmana, perquè per avorrir-nos no, no seria pas, però veus el partit del Girona que va marcar, però després va ser un partit bastant dur de veure, és a dir, que el més important va ser els 3 punts que es van quedar a Montilivi i que estan a un punt ja gairebé tocar una altra vegada a la salvació. L'Espanyol Villarreal, doncs, van trobar moltíssima falta a Carlos Romero, no?, que és possiblement un dels seus millors jugadors, i la banda esquerra era un coladero, no?, i a més una Generalitat de Gerard Moreno va acabar de sentenciar el partit, que un espanyol que aquest any pot competir contra qualsevol equip, no?, de la categoria, aleshores crec que això és molt positiu pels pericos. I després el Barça, que sobretot a nivell físic la segona part va estar molt per sobre del Celta, i un Lewandowski que va fer el seu millor partit de la temporada, no?
I el Madrid, que me l'he deixat, eh? Que
el Madrid, jo em vaig a dormir, sí. Jo em vaig a dormir, i no ho dic en broma, em vaig a dormir, és a dir, va ser un partit, amb perdó, però va ser infumable, és a dir, era un 0-0 de partit de segona B, era un partit com els que va fer el Sabadell divendres, de 0-0 de manual, doncs igual.
La teva radiografia, Jesús?
Pues mira, a l'Espanyol, perdre amb el Villarreal no és cap drama, el Villarreal està molt bé, i a l'Espanyol està bé, està fent una temporada més que digna, i una temporada que pot pensar en Europa, jo crec que obertament, que ha de pensar-hi, vaja. El Girona, jo crec que a poc a poc, però la cosa va cap amunt, i a veure si surt d'aquest pou en el que està més, i en vez de l'1-0 guanya 2-0 i va guanyant i va arrencant un punt més i tira endavant. Jo crec que tira endavant, confio de veritat amb el Girona. I en quant al Barça, el Barça, jo el problema és que quan miro la classificació i veig que amb 12 partits han queixat 15 gols, em preocupa. El partit del Samal Celta, la segona part, va ser molt bona. Va jugar bé el Barça, va demostrar el seu potencial ja a la primera part, el seu potencial golejador i així, però al darrere s'ho han de fer mirar, no acaba de trobar, segueix trobant a faltar massa a l'Íñigo Martínez. No sé, té que haver-hi algú allà que agafi els galons, però de veritat, i que posi una mica de serietat, perquè entre el centre del camp, que tindria que empantar una mica més endavant amb la pressió i això, i la defensa, fer-s'ho mirar una mica més, vull dir, a mi em preocupa el tema aquest de la defensa, vull dir que al Barça se li pot escapar encara algun punt per culpa d'aquestes coses, de que marca un gol i, ostres, i els 5 minuts empaten o menys, 3 minuts.
Res, sí.
Vull dir, res, no pot ser. I el Madrid és el mateix que estem dient des que comença la temporada. Va líder, només ha perdut un partit, però a mi no m'està agradant gens com està jugant. A Madrid li falta futbol, però li falta futbol no hi ha d'ara, a Madrid li falta futbol de fa molt temps, i viu de les individualitats, dels jugadors genials que té i de les coses, dels moments del partit. I ara, del 10 moments, pots incloure els àrbits, pots incloure la sort, pots incloure molts factors. Viu d'això, i de la seva medalla, diguem-ne, que és el Madrid, és de pes, i els altres equips el miren amb por.
Això li funciona a Europa, sobretot.
Exacte, sí, sí. Si li perden la por i veuen que és un equip que no està funcionant, a Madrid pot passar problemes, eh? Jo crec que a Europa té, quin dia, amb lògica, passar problemes. Ara és quan dic això i guanyarà la Champions, i amb Lliga ho mateix, vull dir, amb Lliga jo no veig un sòlid líder, no el veig. Vull dir, hi ha molts factors que l'han portat a dalt.
No, de fet, aquesta jornada s'ha posat una mica més emocionant la Lliga, ja sabem que encara queda, però està bé que hi hagi una mica de vida, no?
Sí.
Que si algú ja es comença a destacar i es complica la situació, ja no té emoció. Miqui?
Doncs mira, compta amb el Madrid, perquè és el mateix Madrid de sempre, el que passa és que no té aquella generalitat o no té aquell jugador que destaca per sobre de tots, i que moltes vegades és un Mbappé, és un, no sé, és un Vinícius, o sigui, tot això és el que acaba passant, no? Després el Barça, és el mateix Barça també de tota la temporada, molts gols encaixats, i això, doncs, si no acaba solucionant el Barça, parlàvem i portem moltes setmanes parlant d'Iñigo Martínez, o sigui, és que el troba moltíssima falta al Barça. Jo crec que era la clau de no encaixar gols. L'Espanyol jo crec que s'ha enfrontat a un dels equips contra Villarreal, contra Atlético de Madrid, que a la mínima que Barça i Madrid no estiguin del tot fins, que no ho estan, poden donar una petita sorpresa, eh? Per no dir una gran sorpresa, perquè l'Atlético de Madrid són dels equips que comencen malament i després van començant a agafar una mica la forma de la competició, i el Villarreal, des de l'arribada de Marcelino, és un altre equip totalment diferent i amb una personalitat pròpia que jo crec que pot fer ombra als equips grans de la primera divisió.
Efectivament, llàstima la relliscada a la Champions, no? Aquesta última...
Sí, és potser el que li està costant més, no? És com l'Atlètic Club. L'Atlètic Club li està costant moltíssim la competició europea. El que passa és que potser el Villarreal és l'equip que potser millor està portant aquest ritme competitiu de moment.
Jo sempre diria el Villarreal, que crec que té una plantilla per jugar les tres competicions tranquil·lament, perquè jugui qui jugui té un equipàs, però sí que a la Champions li està faltant aquesta comoditat de jugar a Europa, i el que li està passant a l'Atlètic Club és que està sense els germans Williams gairebé tota la temporada, Sancet, que juga una mica i es lesiona, aleshores així és molt difícil, no? A més, amb el seu problema de que, bueno, que ho han decidit així, que juguen jugadors bascos de Navarra i poc més, aleshores per poder fitxar tenen un recurs molt limitat, no? Però bueno, l'altre dia van debutar dos jugadors de la seva cantera, i l'altre dia un d'ells ja va jugar a titular, no? Aleshores allà no s'ho pensen pas.
Deixeu-me que apunti una cosa. No sé si sabeu què passarà avui a l'Ajuntament de Badalona a 6:45 de la tarda. No sabeu què passarà, oi?
No.
Doncs que li fan una recepció a Manolo González, a l'entrenador de l'Espanyol. I que...
Que va ser entrenador del Badalona.
Sí, clar. O sigui, el seu passat a Badalona. Però és que, a més, coincideix que l'alcalde de Badalona, el senyor Albiol, és un perico declarat. O sigui
Ja
que...
Està, tot...
Tot queda a casa. Tot queda a casa. No, i m'ha fet molta gràcia perquè... Dic, mira, vaig a buscar pericos així reconeixibles i no són pocs, eh?
Polítics, Dani Ballart.
Mira, tenim també el president Illa és perico. Sí. L'alcalde de Barcelona també és perico. Esportistes, gent del famós CEO que es conegui, és que n'hi ha molta gent.
Dani Ballart, Gemma Mengual,
Rufián, José Corbacho.
Rufián.
Rufián també, sí. Sí. No, hi ha molta colla. Doncs avui, que ho sabeu, que aprofiten per fer-li una recepció a 6:45 a l'Ajuntament de Badalona, a Manolo González.
L'altre dia va sortir la notícia que Manolo va entrenar a Gerard Moreno al Badalona, no? Aleshores li van fer la pregunta al postpartit de Gerard Moreno, va dir: "Ei, no t'agradaria tornar per poder ser entrenat per Manolo?" I ell, amb un somriure, va dir: "Bueno, ara estic gaudint, no?" Que el pobre també ha estat molt petit per les lesions, però bueno, jo crec que acabaran junts, perquè tant Gerard Moreno com Espanyol, i Gerard Moreno i Manolo, al final és una història que... una història d'amor, no?, que al final acabaran junts. I Manolo, bueno, és un home que al final jugui en l'equip que jugui, o dic, millor dit, entreni en l'equip que entreni, és un home de futbol i és de les persones que ens alegrem tots perquè li vagi bé, no?, perquè ho ha suat de valent. Sí, que era un conductor d'autobús i ara conduint un equip de primera divisió.
Mira, és un treballador de futbol, el Manolo González, que mereix qualsevol homenatge de qualsevol sentit, eh? Vull dir, no té que ser un homenatge per Icudi. El futbol mereix tindre gent així.
Per cert, Raül, jo m'imagino que tu estàs molt atent demà, a partir de la 1, i el sorteig de Copa del Rei. A veure, qui t'agradaria?
Bueno, ens toca, han dividit la península
grups,
en nord i sud,
sí.
Aleshores a nosaltres ens tocaria en segona divisió del grup del nord, és a dir, ens podia tocar Andorra, Zaragoza, Mirandés, Cultural, etc. La meva porra, per la sort que tenim, crec que ens tocarà l'Andorra, és a dir, típic aquí, pues, ens tocarà l'Andorra.
Per anar a comprar formatge bueno, i sucre i totes aquestes coses.
Però bueno,
i perquè t'enviïn la factura del mòbil, no?, quan serà
M'agradaria que em toqui el Zaragoza, ja que el Zaragoza crec que està passant un dels seus pitjors moments de la història, aleshores crec que la Copa la deixarien una mica a banda. I també em faria il·lusió el Depor, no?, perquè l'entrenador del Depor és Hidalgo, que va ser un jugador del Sabadell, que a més va ser entrenador i ens va pujar a segona divisió, aleshores tindria aquest punt de que m'agradaria, però bueno, estic convençut que ens toca l'Andorra, és a dir, si voleu dilluns que ve ho mirem, però ja veureu que ens toca l'Andorra.
Sí, clar, home, demà estarem atents al resultat, bueno, i segurament...
A veure qui... qui tingui més sort que sigui el Sant Andreu o el Reus, que sí que els hi toca un primera divisió, i tant de vol si toqui pues, l'equip que més calés puguin assolir, no?
O sigui, que us toqui jugar a casa millor.
Correcte. No, ens toca a casa segur. A nosaltres ens toca a casa segur. Però que no sabem
el rival. Que és el camp del Zaragoza.
Amb la Pilaric.
Sí, no heu vist el camp de Zaragoza? Que és un camp... És un camp
muntat,
com la Romareda, l'han sí. Correcte. O sigui, la Champions no la podrien jugar, no?
No.
Pensant...
Clar. És com si fan... Que anat, si alguna vegada heu anat al Godó, doncs és de la mateixa manera, és a dir, l'han fet, i quan el Zaragoza torna a jugar a la Romareda, doncs aquell camp el desmuntaran i el terreny una altra vegada serà com el d'abans. És a dir, és un Lego, un com ha dit el Miqui, no? És a dir, és un Lego.
Els partits d'aquesta segona ronda de la Copa del Rei està previst que es disputin del 2 al 4
del pont.
De desembre, sí, correcte, a principis del mes de desembre.
Sí, perquè han tingut una gran idea, que ja aprofito per criticar, la Gran Federació Espanyola, com a primera federació hi ha tants catalans, en un duel català entre l'Europa i el Sadell han tingut la grandíssima idea de posar el partit en un divendres a les 9 i quart, no? Aleshores, la gran ment que ho ha pensat, que tingui un gran dia, que tingui una gran setmana, perquè... per dedicar-se als horaris que es dediqui a una altra cosa, no? Perquè, mare meva, un partit que seria un ple absolut i ple de relaquinats al Nou Sardenya, doncs veurem quanta gent pot anar, no? Perquè anant en ferrocarrils, doncs anar-hi pots anar, però tornar gairebé ja no, perquè de ferrocarrils entre el Nou Sardenya i ferrocarrils hi ha una bona estona caminant, i entre que els 10 minuts de bar que sempre hi ha i tal, no pots tornar. Aleshores, i sempre hi ha menys pensants que sempre ajuden, com sempre, l'aficionat. No?
Deixeu-me que tenim un parell de temes més. Un és la Lliga Femenina. Tenim el Barça, que després de l'ensurt, després de la derrota que van patir amb la Real Societat, ja s'han recuperat fent pagar els plats trencats al Depor, fent 8 gols en mitja hora. Però més que explicar el que ha passat aquesta jornada, jo me'n vaig de cara al clàssic, que és aquest dissabte a l'estadi Lluís Companys, el Barça rep el Real Madrid. Què us sembla?
Guanyarà el Barça, clar. Uf.
Sí?
Sí, jo crec que sí. Convençut. Vull dir, jo crec que després de l'ensurt han donat un cop de la taula, han vist que això no podia ser i tornen a estar pel camí de la victòria. Jo crec que guanyarà el Barça, clar, i per més d'un gol de diferència. Jo crec que segueix sent superior al Madrid.
Jo crec que també, perquè a vegades aquestes derrotes... com a toc d'atenció, el mes de novembre van bé per dir... Sí, som superiors, però s'ha de demostrar.
Ja. Pronòstic, Raül, tu?
Jo crec que, bueno, primer, el Barça va pagar els plats trencats del dia de la Reial i va dir, pues, ara et fico, és que no vaig ficar el dia de la Reial i ara te'ls fico a tu també, no? I jo crec que guanyar el Barça... Bueno, no serà tan fàcil com passava anys anteriors, però jo dic un 2-0.
Un 2-0. Va ser la temporada passada que quan hi havia Toril encara
sí,
van
que van anul·lar un gol a la Jana, al descompte, sí. I no sé si va ser un 1-0, una cosa d'aquestes, que va ser un resultat. O, no sé si m'estic equivocant, però sí que me'n recordo del gol de la Jana que no li van donar el gol.
No, van ser, hi va haver més gols, eh?
Sí.
Crec recordar que hi va haver més gols, sí.
Mira que m'estranya amb Toril, eh? Però...
Però jo diria que sí, perquè va ser allò de, ostres, no ens ho acabem de creure, no? El que està passant era bastant increïble. El clàssic que serà dissabte, estadi Lluís Companys a les 4 de la tarda. I anem amb el bàsquet, destitució de Joan Peñarroya.
No, que, mira.
Què?
Va guanyar el Madrid 1-3.
Sí, per això dic que hi va haver més gols. Vull dir que el Barça va quedar una mica retratat, no?, amb aquell partit.
Sí.
I jo recordo que va ser un partit de pluja...
És que havia de guanyar Toril abans de ser destituït.
Sí, clar. Sí,
és com
anava
un tema Peñarroya,
i el 81, el 81 li van anul·lar un gol a la Jana i després va marcar Weir el 87 i el 96.
Sí, va ser un partit molt estrany. Anàvem amb la destitució de Peñarroya, que sí. Jo no sé si... Bueno, esperar-se ja s'esperava. El que passa és que potser s'hauria pogut fer abans. O sigui, el camí del Barça aquesta temporada i potser ja de fa un temps està sent un calvari, pràcticament, no?
A veure,
sí,
que,
són sis entrenadors, ja.
Quants?
Em sembla que són sis entrenadors, ja, que porta el Barça en les darreres temporades. És que no hi ha manera que acabin els entrenadors les temporades. És una bogeria. I el tema de Joan Peñarroya era un tema que crec que ningú s'ho esperava. Era un tema semblant al de, jo què sé, el de Víctor Bravo amb el Terrassa o el de Movilla amb el Sabadell, no?, quan estava entrenador. O sigui, crec que el tema de la renovació no s'arribava a entendre per com havien anat les coses.
Però jo crec que el problema no és Peñarroya només, és a dir, el problema del Barça ve de molt amunt, és a dir, des de que van fer fora Jacique Vicius, que era el millor entrenador que podia tenir el Barça, des de malgastar els diners pagant un contracte de NBA a Willy Hernán Gómez, i començant per aquí podem tirar la corda i hi ha moltes coses, no? És a dir, ara mateix el Barça no és ni el primer, ni el segon, ni el tercer, i possiblement ni el quart millor equip de la CB, no? És a dir, i això és un problema. És un problema i gran. Ara mateix el Girona li va guanyar de 20 i podria haver guanyat de 30. El Madrid va guanyar al Palau fent 100 punts. Ostres, és que qui ha vist i qui veu el Barça ara mateix? No?
Ara mateix jugar al bàsquet Pia, o la natació Sabadell, i guanyen el Barça ara mateix. O sigui que,
quan hi ha aquest desfil d'entrenadors, és que algú no funciona i no són els entrenadors. Algú no funciona dins de la secció de bàsquet del Barça, i jo ho veig així de clar. Vull dir, algú no funciona i està més amunt, com apuntava. Vull dir, està més amunt la cosa. Vull dir, no s'està fent una bona gestió de la secció.
Ni la pregunta és, vindrà Xavi Pasqual? Acceptarà Xavi Pasqual? O veient el que hi ha, dirà que no, és que ara busca un entrenador competent i que vulgui acceptar aquest projecte sabent que aquest any no hi haurà títols, és a dir, perquè el Barça ara mateix està molt lluny de classificar-se per la Copa del Rei, l'ACB, doncs jo crec que la té molt difícil, i la Eurolliga més del mateix. Aleshores, qui serà capaç de ficar-se dintre d'aquest projecte?
Depèn del poder que li donguin i de la maniobra que pugui tindre ell dins del club, ja no dic aquesta temporada, sinó en el futur.
Bé, doncs estarem també pendents de veure qui serà el substitut de Joan Peñarroya a la banqueta del Barça de bàsquet. Per cert, quina sort, no? Leo Messi, escola al Camp Nou, el nou Spoti Camp Nou. I no sé si li van donar un permís especial, si li va dir algú que hi entrava, però la sensació d'entrar a mitjanit al Camp Nou, escolta, això és un privilegi que no ho té tothom.
No pot tindre el Messi.
No, i que no saltin les alarmes. Sí, sí.
Que no saltin les alarmes. Home, algú hi hauria.
Si vas de nit.
Allà, vigilant. Que hi ha vigilants per aquestes coses. Però Déu-n'hi-do.
Però això li pot donar permís per entrar a dins del Camp Nou a l'hora que vulgui. El Messi, jo crec que s'ho mereix.
Bé, doncs jo m'imagino que tornarà, no? Perquè hi ha un homenatge pendent.
Bueno, però jo crec que tornarà sense la porta. És a dir, perquè el dard del missatge al final és brutal, no? És a dir,
que és tancar
la porta.
Jo crec
que la relació de Messi i la porta estan ara mateix lluny d'obrir-se la porta, no? Millor dit.
Gràcies per recollir el Joan,
eh? No li treguis els mèrits dels acudits.
Que està bé. No, no, que està bé. Que ha quedat com molt buit i m'agrada. Gràcies.
Doncs no ens queda més temps, eh? Miqui, Raül, Jesús, que tingueu una molt bona setmana i ens tornem a trobar dilluns que ve. D'acord?
Igualment, bona
setmana.
Adéu, Sevilla, Andorra, la
que vagi bé. Adéu.
TU.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.